Doncs seguim aquí al supermatí d'estiu, dos minuts i arribem al punt de 11:45 del matí. Fins al 6 de juny, la Fundació Josep Pla mostra l'exposició Mitja Europa cau, impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra. I avui hem convidat a l'Anna Aguiló perquè ens parli una mica de tot plegat de la Fundació i d'aquesta exposició. Què tal, com estàs, Anna? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. A veure, explica'ns una mica de què tracta aquesta exposició de Mitja Europa cau.
A veure, doncs és una exposició que d'entrada dic que no és una exposició sobre la Gran Guerra,
vale,
sinó que és una exposició la qual volem explicar, i aquesta és la intenció que va plantejar el comissari, Francesc Montero, quan ens la van proposar. Volem explicar una mica com es reflecteix al llarg de l'obra de Josep Pla la Gran Guerra, tenint en compte que arrenca, doncs, la Gran Guerra és del 14 al 18, ara estem recordant-la, perquè l'any que ve diguéssim que es commemoraria el final de la guerra,
sí.
I llavors l'exposició el que pretén és anar ensenyant com al llarg de tota la seva vida Josep Pla té la Gran Guerra com un punt de sortida, un punt crític per la història d'Europa, sobretot, i com ell l'analitza, valora, la té en compte al llarg de tota la seva vida. I llavors el que hem vist és que gairebé tots els seus llibres de l'obra completa hi ha alguna referència.
I com li va marcar tot això amb ell, tots aquests moments de la guerra?
Sí,
i
el que expliquem precisament és això, no? Mm. O sigui, en ell l'època en si de la Guerra Mundial,
sí,
l'agafa en un moment en què és molt jove, té 17, 18, 20 anys, per tant, no és un intel·lectual que tingui opinions i pugui incidir en el moment, no? Les opinions del moment. Però sí que, tot i així, és el moment en què aquest que hauria d'estar, que explica en el quadern gris, hauria d'estar a la universitat, no hi és, en el moment en què acaba la guerra, perquè a més hi ha l'epidèmia de grip, i llavors comença a veure i analitzar què passa al seu entorn. I se n'adona que a Barcelona estan passant unes coses una mica escandaloses, en el sentit, doncs, que quan la guerra es va guanyant, quan hi ha un triomf dels aliats, doncs a Barcelona s'organitzen grans festes, grans àpats, hi ha una indústria, la del tèxtil, també la d'exportació de cavalls i animals de pota rodona, que celebren les victòries a la Gran Guerra, i en canvi a Palafrugell, que ell, doncs, és l'altre seu món, l'altre punt de referència, doncs hi ha un problema molt greu, perquè la indústria surera empateix, i llavors hi ha una, per exemple, a Palafrugell en aquell moment, un atur del 25%, fins al punt que l'Ajuntament ha d'organitzar menjadors socials perquè la indústria va molt malament i, per tant, la gent de carrer, els obrers, els treballadors, doncs ho pateixen. I, per tant, en aquell moment ja se n'adona que això està passant. I llavors, a l'exposició anem explicant com va avançant el seu coneixement d'aquesta situació, no?
Ell, al llarg dels anys, la guerra reflectava en els seus escrits? Sortia allà,
sí,
la guerra?
Sí,
o què?
Sí, és una referència permanent. Josep Pla fa una literatura d'observació i d'opinió i, per tant, analitza permanentment allò que va veient i allò que es va trobant. Viatja moltíssim, viatja pels seus reportatges, per escriure llibres, i sempre l'anàlisi parteix del coneixement del segle XX i com arrenca el segle XX. El segle XX arrenca amb la Gran Guerra. Llavors, a l'exposició anem explicant això. Per exemple, hi ha un apartat molt interessant en què veiem com Josep Pla llegeix els escriptors, Rossinyol, Eugeni d'Ors, etc., que són els primers grans reporters del front i de la guerra. És la primera vegada que la humanitat viu un fenomen com aquest, que és que és, hi ha una guerra, es converteix en una guerra de grans dimensions, de molta mortalitat, i a més hi ha uns cronistes que van a visitar el front per explicar-lo. Això que ara per nosaltres doncs, és desgraciadament una cosa normal, habitual, i coneixem els reporters de guerra i estem al corrent del que passa, perquè evidentment la tecnologia doncs, ens ho porta molt fàcilment. En aquell moment s'inicia aquesta nova manera de fer. Hi ha un vídeo molt interessant en l'exposició precisament d'això, d'una visita que és ben curiosa i quasi fa una mica d'angúnia de veure com s'organitza una visita al front perquè intel·lectuals, periodistes i polítics coneguin què hi està passant. I llavors Pla ja és conscient de tot això perquè llegeix aquests autors. Més endavant, en l'altre àmbit, el que expliquem és una mica com ho reflecteixen en les seves notes del manuscrit primigeni i del quadern gris, i després com s'acaba corregint els textos per poder-ho llegir ara nosaltres en el llibre definitiu.
Diu alguna cosa de l'Empordà? Parla de, com hem comentat abans, de l'alt nivell de l'atur que va pujar moltíssim. En parla una mica?
Sí. O sigui, a l'inici de l'exposició el primer que expliquem és això, no? Per una banda, el Barcelona bullia, diu ell, i en canvi a Palafrugell hi ha aquest drama i aquest problema social importantíssim. A més, amb el temps ell relabora aquesta situació literàriament, en el sentit que més endavant escriu una narració que es titula Un de Begur, una narració que es pot trobar en el segon volum de l'obra completa, Aigua de Mar, i explica la història del miner. El miner és un personatge de Begur que li deien el miner perquè pescaven dinamita, allò del sarcasme local, i que a més havia perdut un braç, i per això, perquè pescaven dinamita i feia desastres importants. Llavors aquest senyor és reclutat per un submarí alemany perquè ell tenia un gran coneixement de la costa, i el submarí decideix torpedinar un vaixell mercant de l'altre bàndol, i llavors aquest resulta que, sense saber-ho segur, aquest vaixell mercant portava cavalls. I Josep Pla fa literatura d'aquest fet, que és un fet real, i vesteix una narració en la qual explica aquesta visió esperpèntica i cruel del miner quan se n'adona que ell ha ajudat a torpedinar un vaixell carregat d'animals, i llavors es veu en la narració el desastre que significa doncs veure els animals sagnants i sortint de mar, i una espectacle totalment kafkià, no? I grotesc de sang i fetge, evidentment.
Josep Pla, com hem comentat abans, era molt jove quan va esclatar la Primera Guerra Mundial. La seva visió sobre la guerra va anar canviant al llarg de la seva vida? Va tenir diferents...
Sí, més que anar canviant, ell se n'adona amb els anys que per més que ho hagi volgut estudiar, llegir, perquè hi ha molta bibliografia a la nostra biblioteca sobre aquest tema, no ha acabat d'entendre mai el per què, no? I sobretot se n'adona... A veure, si vols et llegiré un fragment que és molt clar... En un llibre que es diu Prosperitat i Rauxa de Catalunya, fa la següent reflexió. Diu, en guerres com aquella, els morts són una pura estadística. Com més n'hi ha, sempre que es guanyi, més animades són les festes dels addictes, sobretot si viuen lluny de la catàstrofe. Així es feren alguns sopars molt suculents. Tot això que dic ara em fa vergonya d'escriure-ho. Aquells anys en tenia a penes 20, el meu ús de la raó era molt precari i fluix. Fou anys després que hi vaig pensar amb tot el rigor possible, i des d'aquell moment he estat sempre pacifista i antidolorista. Fixa que això és una reflexió a posteriori, de la maduresa. De dir, no he acabat d'entendre exactament per què s'inicia aquesta guerra, políticament és un fet molt complex, però el que vaig veure doncs va ser per exemple, unes grans celebracions perquè moria molta gent. I això, diu, ara em fa vergonya d'haver-me donat, de no haver-me donat més clarament en aquell moment que era una crueltat bestial, no? I llavors es manifesta militant del pacifisme i l'antidolorisme.
Fins quan podrem veure aquesta exposició?
Fins a principis de maig de l'any que ve.
Ah,
la nostra intenció és que sempre tenim poques possibilitats de fer moltes exposicions, en fem una a l'any de producció pròpia, i la idea és que ara que començarà el curs, doncs la puguem oferir també a les escoles perquè la puguin visitar amb visites guiades i tallers i puguin fer-ne un coneixement més profund. I per tant, doncs fins a...
No cal que patim que...
No patim, però s'ha d'anar a veure.
Home, sí, sí.
Perquè
que no.
El que sol passar és que dius, ai,
ja,
mira...
Ja hi anirem, però no, aneu-hi, aneu-hi.
Això és el que passa, això.
A part d'aquesta exposició, quina és l'agenda d'activitats de la Fundació?
Bé, com cada estiu tenim una agenda planeta,
sí.
Vol dir que tirem endavant, com ja fa uns quants anys, aquest programa que es titulem Josep Pla, cuina i paisatge,
sí.
I que consta d'una ruta literària amb un àpat de cuina tradicional empordanesa. Això ho podeu veure a l'agenda del nostre web, que és fundaciojosepla.cat, i anem convocant aquesta mateixa activitat a diferents llocs, a Calella, Tamariu, a Llofriu, etc. Paral·lelament també tenim la ruta Josep Pla Ullastret, que aquest any es farà 5 vegades també com cada any, i a l'estiu doncs toca el dia 13 d'agost, i anem engegant altres coses. Per exemple, també tenim un petit calendari muntat de visites guiades en aquesta exposició temporal que ara dèiem,
sí.
I hem iniciat una altra activitat que se'n diu Vermut Literari,
sí.
I que ja l'hem fet doncs, una vegada a la Font d'Estrella, també l'hem fet a l'Hotel Tamariu, i ara està previst el mes d'agost fer-la en el Terralet, a l'Hotel de Llafranc, després a Can Calau, a Calella, ja al setembre, també una altra vegada a la Font d'Estrella. Bé, és una activitat que nosaltres hi creiem molt, perquè es tracta d'una trobada entre lectors, i llavors el que fa la persona de la Fundació que condueix la trobada és llegir i donar a llegir, perquè hi portem les fotocòpies, i comentar entre tots una sèrie de textos de Pla que fan referència, bé, els anem canviant a cada lloc, doncs són una mica diferents, però amb la intenció de donar un ventall ampli de possibilitats per conèixer les diferents disciplines de l'obra de Pla. I tot això, doncs, a l'hora del vermut, i fent el vermut en algun lloc interessant i agradable del municipi, que tu saps que n'hi ha molts.
Sí, n'hi ha molts, i de la manera que ho estàs venent, venen ganes d'anar, de fer totes aquestes activitats.
Sí, llavors ens agrada establir col·laboracions amb gent que està oberta, doncs, a donar-nos la facilitat de fer una trobada entre 10-15 persones màxim, evidentment. Tampoc poden ser trobades massives, però són activitats molt agradables.
Molt bé. Doncs també ha estat molt agradable la teva visita avui aquí als estudis de Ràdio Capital, al Marc Cantil de Palafrugell. Recordeu aquesta exposició, que encara la podreu veure fins l'any vinent, però penseu, mira, ja aniríem l'any vinent. No. Oi que ja està. Ara, doncs, ara és el moment d'anar-hi. Anna, moltes gràcies per haver estat aquí a Ràdio Capital, i una forta abraçada i enhorabona per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Adéu.